Les dues en punt. L'Espanyol Sabadell escalfa motors.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Antonio Hidalgo i Vicente Moreno acaben de comparèixer en roda de premsa a les portes del duel català de demà. D'aquí res, 26 hores clavades aquest partidàs entre l'Espanyol i el Sabadell. Comencem pel Prisma Arlequinat. Visitar l'RCD Stadium és sempre un sinònim d'un dia bonic, diu Antonio Hidalgo, però un dia es fa bonic si es pateix, en referència al partit que espera demà. El de Canovelles no ha amagat les seves cartes, vol fer allà el mateix que a la resta d'estadis. No vol fer-se petit davant d'un rival majúscul com és l'Espanyol, sinó que més aviat tot el contrari, intentarà viure en camp rival tant com pugui fer mal a Diego López. Per contra, a Camperico, de partit trampa, res de res, ha dit Vicente Moreno, que li dona la mateixa importància a aquest Espanyol-Sabadell que al Mallorca-Espanyol, de la setmana passada, aquest duel directe de la part alta de la classificació. Diu el tècnic espanyolista que saben perfectament de la dificultat que tindran al davant i que si no fos per l'inici del campionat, el centre d'esports estaria molt més amunt a la classificació. Són alguns dels titulars de les compareixences que acabem de viure en uns minuts més, avui divendres 19 de febrer del 2020, el dia abans que el Sabadell intenti assaltar aquest RCD Stadium en la seva primera visita oficial a Cornellà al Prat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Sergi Cubero i del Toni Pacheco a les vies de so.
Comenta la recepció.
Escoltarem els dos entrenadors en la prèvia d'aquest Espanyol-Sabadell de demà i també totes les estadístiques imprescindibles. Tindrem també una trobada dels dos entrenadors del derbi sabadellenc, Creu Alta Sabadell en vol o Art Gràcia, Sergi Cifré i Gerard Gomis. A la represa de la competició de futbol sala també ens ocuparà uns minutets amb el Xavi Muñoz del futbol sala Sabadell femení i també, entre d'altres, waterpolo o futbol juvenil.
I fora de l'hotel?
Daniil Medvedev serà el rival de Novak Djokovic a la final de l'Obert d'Austràlia de tennis. El rus eliminat fa una estona el botxí de Rafa Nadal, Stefanos Tsitsipas, a les semifinals de Melbourne en 3 sets, 6-4, 6-2 i 7-5. Més coses, victòries pel Villarreal i pel Granada a l'Europa League. A l'anada dels setzents, l'equip de Meri es va imposar al Salzburg per 0-2 a Àustria, mentre els andalusos van vèncer el Napoli a casa 2-0. La Real Sociedad, en canvi, va perdre 0-4 davant del Manchester United en el partit que va haver de jugar-se a Turí per les restriccions als viatgers britànics. Avui s'enceta la jornada 24 a primera divisió. El Betis pot assaltar places europees si guanya a partir de les 9 al Getafe al Benito Villamarín. I la selecció espanyola de futbol femení s'ha classificat per la seva quarta Eurocopa. Ho va fer ahir, amb golejada d'autèntic escàndol. 0-13 davant l'Azerbaidjan. Esther González i Jenny Hermoso van fer 5 gols cadascuna. Un apunt de bàsquet i un d'handbol per acabar. El primer triomf clar del Barcelona 86-62 contra Žalgiris Kaunas en una nova jornada de l'Eurolliga de bàsquet. 4 dies després de guanyar la Copa, els blaugrana no van donar opció ahir als lituans en el duel del tècnic Žarūnas Jasikevičius contra el seu exequip. I el Barcelona i el Freiking Granollers es veuran les cares a les semifinals de la Copa si passen la primera ronda. El sorteig celebrat ahir ha aparellat els blaugrana amb el Logroño i els ballesans amb l'Àngel Jiménez Puente Genil als quarts de final d'una Copa d'handbol que jugarà del 5 al 7 de març al Wizzing Center de Madrid.
I a les xarxes socials.
Un vídeo a les xarxes del Consell Esportiu de Sabadell amb aquest text: torna l'esport escolar, però en realitat mai hem marxat. Esperem que es concretin les mesures al DOC i tornem totes i tots als terrenys de joc amb més ganes que mai.
De quin partit no estarem pendents?
Del Voluntari contra l'Arges. Jornada 24 de la Lliga de Romania. El partit arrenca a 4:45 de la tarda i el Voluntari va penúltim. Això sí, només ha perdut un partit dels últims 5. Un equip molt voluntariós.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig per sobre de les dues. Entrem en matèria. L'Hotel Suís del divendres, dia 19 de febrer del 2021, el dia abans de l'estrena del Centre d'Esport Sabadell a l'RCD Stadium a Cornellà al Prat per visitar l'Espanyol tants i tants i tants anys després per jugar contra el seu primer equip. Pau Vituri, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Avui ha estat dia d'últims entrenaments preparatius d'aquest duel català, d'aquest derbi, si ho volem entendre així, encara que no siguin de la mateixa ciutat ni de la mateixa comarca. Avui ha estat dia de rodes de premsa, per tant, avui menú ben farcidet el que tindrem amb Antonio Hidalgo, amb Vicente Moreno, amb les estadístiques. Per tant, et deixo triar tu amb què arrenquem.
No, per no perdre el costum, començarem amb Antonio Hidalgo.
Si dius Vicente Moreno, tot avisa i... l'altra banda del
sí,
vidre,
correcte, que
canviï
si no, l'ordre. Algú es tira per un pont. anava a dir que començarem, farem servir l'ordre habitual, però curiositats del migdia, de fa una horeta, ha parlat primer Vicente Moreno, l'Espanyol oferia aquesta roda de premsa en directe al canal de Periscope, i allò en un moment concret el compte oficial del Centre d'Esport Sabadell s'ha connectat. Les dues rodes de premsa estaven programades per la una. La de Vicente Moreno ha anat abans.
De fet, ha començat uns minuts abans de la una.
Correcte.
La de Vicente Moreno.
I la d'Antonio Hidalgo ha començat uns minuts després que acabés la roda de premsa de Vicente Moreno. Alguna cosa ens feia pensar que potser estàvem pendents de les paraules del tècnic Perico. No sé si en un punt de polèmica recordarem les paraules de l'aparador famós de Vicente Moreno de la primera volta.
Jo crec que no, perquè al final...
No, és més per analitzar una mica les seves paraules.
Antonio Hidalgo al final va ser, crec, el primer en treure-li ferro, sí, aquelles paraules des d'un primer moment. I després ja ni t'explico amb la trucada que va haver entre tots dos, etc. Però vaja, que no li va donar gens de bola el tema al tècnic de Canovelles.
No, tampoc se li ha preguntat. Ara ens avançarem a Vicente Moreno per aquesta qüestió en roda de premsa, si no em dius el contrari, perquè l'has seguit tu i ara m'he llançat a la piscina
a Vicente Moreno, no.
Amb dos dits d'aigua.
A Vicente Moreno, no. A Antonio Hidalgo, no sé si...
A mi no em sona, no em sona.
Tampoc,
no, tampoc. Sí, sí, no. Polèmiques totalment enterrades.
Sí, enterrada completament des de fa mesos.
Correcte. El que sí que se li ha preguntat molt a Antonio Hidalgo és per aquest partit, no? Per aquest partit contra l'Espanyol, pel rival, sobretot també per l'escenari, per aquest RCD Stadium que hem anat repassant en els últims dies aquí a l'Hotel Suís, primera visita de la història del Centre d'Esport Sabadell en aquest tros d'escenari per habilitat o puntuat per la UEFA, com recordava el Sergi Parc, per acollir finals europees, doncs és l'escenari on es posa en joc, Adri, aquesta ratxa de 9 partits, 9 jornades seguides del Centre d'Esport Sabadell puntuant, sense perdre. Han estat 2 victòries, 7 empats, tot s'ha de dir, però, com diem, el Sabadell, que no perd des de fa un bon grapat de jornades a la Lliga Smartbank. Evidentment, un escenari molt complicat, molt i molt complicat, per perllongar aquesta ratxa, per arribar a les 10 jornades seguides puntuant en Lliga, però, com diu Antonio Hidalgo, tal qual, se li ha preguntat, en aquest cas, si és un escenari per gaudir, més enllà del resultat, i al final, com diu el de Canovelles, gaudir és competir.
Disfrutar és anar allà i competir. Competir al màxim, patir, has de patir. Has d'anar allà a aquests camps a patir i després a mostrar les teves armes. Però saps que són dies bonics de disfrutar, sí, però com es disfruta? Es disfruta corrent, ficant la cama, competint, sent solidaris i amb la pilota, tractant de fer el que sempre intentem fer en tots els camps.
Doncs m'agrada, la idea. O sigui, anem a gaudir, però que consti, que quedi clar que gaudir és anar a patir, a saber el que ens trobarem al davant i intentar competir amb tot això.
I sobretot a millorar la versió que es va oferir en l'últim partit contra el Real Zaragoza. No vol dir que sigui dolenta, ni molt menys. Al final és evident que l'equip està sòlid en les últimes jornades, que està en creixement. Només ha rebut 4 gols en el que portem d'any i estem ja encara en els finals de febrer. De fet, Adri, et donaré una dada al respecte. Recordes també la xifra de punts, no?, del Sabadell fora de casa, que és de 15 en,
sí, sí,
en total.
Són 11 a casa amb el del Zaragoza de l'altre dia, 15 a domicili.
Doncs al final són 6 menys que els que du l'Espanyol, havent jugat l'Espanyol un partit més fora de casa, en aquest cas el de Mallorca, de l'última jornada. Per tant, són números
prou semblants...
Vols dir que es pot equilibrar demà?
Home, estaria,
tant de bo, tant de
estaria, estaria molt bé, estaria molt bé. Però, com diem, Antonio Hidalgo, respecte als seus, ha destacat aquesta solidesa, aquesta millora de les últimes setmanes, el fet d'agafar ja completament els automatismes, però un aspecte, sobretot, en el qual ha incidit que s'ha de millorar respecte a l'últim partit contra el Zaragoza.
L'equip està molt més reconeixible, molt més estable, concedeix moltíssim menys que abans, però sabem que demà has de concedir el mínim i nosaltres també els hem de fer mal a la seva àrea. Hem d'arribar i quan arribem, que és, jo crec que és una assignatura pendent nostra, que és arribar en aquesta situació de com vam passar l'altre dia dintre de l'àrea, nosaltres hem de treure moltíssimes coses més de les que vam passar, per exemple, l'altre dia.
Doncs sobretot a aquest incís, Adri, aquest apunt d'Antonio Hidalgo, que crec que no li falta gens de raó, que si el Sabadell alguna cosa va pecar l'altre dia contra el Real Zaragoza, és d'encert en l'últim terç. Deia que arribaven amb molta facilitat a l'últim terç, però aquí faltava definir.
Aquí hi ha un parell de matisos. Ja ho dèiem, de fet, en el Sabadell en joc, en el mateix divendres, ara fa 7 dies, en el postpartit contra el Zaragoza, que el Sabadell segurament estava arribant, o va arribar molt, vaja, en el còmput global de partit, a 3/4 parts, però que un cop allà s'encallava, no? Que el Zaragoza va saber posar el cadenat a la porteria i que no va poder trobar el Sabadell el forat per on fer mal. I, en canvi, el Zaragoza, sense viure tant en el camp del Sabadell, sí que va generar, per moments, sensació de perill. Clar, el matís que jo volia dir és que segurament el partit que et trobis demà no té res a veure en quant a equip tancat, equip que et cedeix el protagonisme. Tampoc és que, com deia l'altre dia, crec que va ser Àngel Martínez, sigui un equip que vulgui tenir-la molt, l'Espanyol.
Això t'anava a dir, és un equip que...
Però això no vol dir que t'esperi a camp propi.
Correcte. Sí. Hi ha partits, per exemple, evidentment l'escenari canvia molt, també, però el de l'Anxo Carro, també és cert que el Lugo té al·lèrgia a la pilota per moments,
No, i que s'avança només començar amb gol de Campabadal, que això influeix molt, també.
Va tenir moments de 80-85% de possessió, però sí que és cert que en moments del partit, en fases del partit, l'Espanyol pot renunciar a la pilota i podem veure un Sabadell dominador, en aquest sentit, a l'RC d'Estàdium. Però
o que fins i tot se sent còmode,
sí,
pressionant amunt i no haver de generar, perquè si talla la pilota molt amunt, tens homes que et resolen el partit.
El que està clar, vam veure l'altre dia amb el gol de Dimata, que és un equip que amb 3-4 passades et pot fer un autèntic strip. Vols una altra dada significativa pel que fa al rival? En aquest cas a l'Espanyol, i m'avanço les estadístiques de després. 7 punts de l'Espanyol en el que portem de 2021. Saps quan porta el Sabadell?
Hauria de fer el càlcul, però 7-8, no?
8 punts, un punt més que l'Espanyol en aquest mateix període de temps. És evident que la victòria a Son Moix va ser un bàlsam per l'Espanyol, perquè podria haver evitat un mal major, podria haver escapat bastant lluny un rival directe. Si l'Almeria hagués puntuat a Butarque, ara estarien fora de les posicions de descens directe. No passa pel seu millor moment l'Espanyol, insistim, el triomf a Son Moix va ser un bàlsam. Ha parlat d'aquesta dinàmica Antonio Hidalgo i en certa manera ha dit que és una mica enganyosa.
Jo recordo el partit que van jugar al camp del Girona, no sé si eren 3 o 4 jornades, sembla que va xutar 27 vegades a porteria, ocasions de tots els colors. L'altre dia a Lugo jo crec que van fer el suficient per emportar-se els 3 punts. I hi ha moments de tot, d'aquesta incertesa. L'altre dia segurament potser no van tenir tant com altres dies i van treure els 3 punts. És un moment, a millor, delicat per ells en quant a puntuació, perquè esperaven treure més punts en tots aquests partits, però no deixa de ser un equip amb molt, molt potencial.
I al voltant d'aquest potencial ofensiu, Adri, ha destacat Antonio Hidalgo, d'entrada la figura de Keidi Vare al mig del camp per donar a l'equip aquest equilibri.
Sí, totalment.
Tant jugador ofensiu, ha dit Pedrosa, Òscar Gila a les bandes... A dalt, clar, és que podem fer un àlbum de cromos. Javi Puado, Adrián Embarba, Raúl de Tomás, Nico Melamed, i tot això més els jugadors que després surten de refresc.
Sí, gent que no està tenint tant protagonisme com Oler i companyia, però vaja, que hi són.
Badillo, que no juga pràcticament res, però que també està a la plantilla. Això d'una banda, el potencial ofensiu, però no oblidem que aquest espanyol porta 5 partits seguits també sense tancar l'aixeta al darrere. És una dada significativa.
Això sí que li han preguntat a Vicente Moreno. Avui no ho escoltarem, aquest fragment, perquè ens hem centrat sobretot en la vessant del centre d'esports, però sí que era una de les preguntes que tenia i al final deia, bé, a mi tant més encaixar o no, si després al final es tracta de trobar l'equilibri perquè en el més menys et surti favorable, no? I deia ell, és evident que ens està sortint perquè estem a la part alta, és evident que no tant com voldríem, però vaja, que és una de les preguntes que li feien, no? Allò de quantes setmanes fa que no deixes la porteria a zero, crec que han dit, amb el permís del partit contra el Castellón.
És que és l'últim partit aquell, el 2-0 de principis del 2021. I l'última d'Antoni Hidalgo, Adri, novetats pendents de Juan Ibiza, que no juga des de l'1 de febrer contra el Logroñés. Per tant, demà estarem parlant ja de 20 dies sense el central cedit per l'Almeria.
Aquell dia s'endú el cop a l'espatlla, viatja a Les Palmes, entra a la convocatòria però no juga cap minut perquè no estava al 100%. Crec que ja estava disponible de totes per aquesta última jornada, però decideix Antoni Hidalgo que continua amb els mateixos centrals i, per tant, entre una cosa i una altra, això, 3 setmanetes.
Doncs això, i amagar les cartes fins demà.
L'altre dia ja estava disponible, va estar a la banqueta, i veurem demà com arriba i demà a la tarda decidirem.
Doncs això, amagar una mica les cartes, no és molt amant, tampoc, Antoni Hidalgo, d'explicar tot això.
No, moments puntuals. Li recordo dient... De fet, diria que el partit de la primera volta contra l'Espanyol, on arribava tocat Aleix Coc, a la roda de premsa prèvia, Antoni Hidalgo diu que està disponible al central de Tarragoní. És de les poques vegades que li recordo aquesta temporada Antoni Hidalgo dir que un jugador està ok i que jugarà. Juan Ibiza aquí s'ha limitat a dir que està disponible i que demà decidiran, però insistim, fa 3 setmanetes ja que no veiem el central cedit per l'Almeria al terreny de joc.
En tot cas, no serà baixa, no serà absència, després de 2 convocatòries seguides ja serà decisió del tècnic si juga o no d'inici demà a l'RCD Stadium. De seguida anem cap allà, a l'última hora del conjunt perico, del rival del Sabadell demà, però abans una novetat, que aquesta sí que l'hem coneguda, no té res a veure amb la parcel·la esportiva, sinó que el Sabadell demà estrenarà combinació, un pèl estranya, però vaja, a mi se'm fa una mica estrany veure el Sabadell jugar amb un pantaló rosa, però vaja.
Un pèl és generós. Recordem que l'Espanyol aquesta temporada juga de blanc i blau a la samarreta, negre del pantaló, i per aquest motiu?
Sí, és el 120è aniversari, sí, crec, del conjunt espanyolista i han recuperat el pantaló negre original de fa
120 anys.
Correcte. Llavors, clar, la combinació de l'Espanyol no és la de sempre perquè no juga amb pantaló blau. Això provoca que el Sabadell no pot ni jugar amb la primera ni amb la segona i a partir d'aquí ha sorgit el problema.
És a dir, el Sabadell jugarà demà amb la segona equipació de samarreta, aquesta samarreta negra amb quadres roses que va fent un degradat que acaba en negre completament, però amb aquesta problemàtica, i per no vestir el pantaló blau, que més enllà de no sé si es pot o no es pot, és una combinació horrorosa en aquest sentit, el Sabadell ha optat per estrenar un pantaló de color rosa. Demà, en aquest cas, que diria que no sé si és l'equipació de porter, si hauran aprofitat les equipacions de porter, o bé és un altre model...
No crec que hi hagin 25 equipacions de porter,
saber,
no?
Saber, però vaja. Igual és una remesa que ha arribat.
Sí que és veritat que això requereix un consens, no només del Sabadell, que decideix com juga, sinó de la Lliga, que t'ho ha d'acceptar, i de la pròpia marca, perquè al final és la seva imatge, en aquest cas és Hummel, i fins a on sabem... El Sabadell ha provat diferents combinacions, això està rumiat, no és allò d'agafem el primer que queda i ja està, perquè, a més, les mitgetes no seran de color ni negre ni rosa, seran blanques.
Per acabar d'afegir una paleta de color més.
Sí, correcte. A mi se'm fa estrany, jo crec que hagués quedat millor directament tot rosa i avall, però vaja, en tot cas, com diem, amb aquest consens, Sabadell, Hummel, la Lliga, el Sabadell demà juga de negre amb els quadrets de color rosa, pantaló rosa, mitgetes blanques, més d'un. Demà, quan posi la tele, no reconeixerà el conjunt arlequinat. I a tot això, l'Espanyol, que, com diem, també ha seguit una rutina similar a la del Sabadell, amb roda de premsa fa una estona de Vicente Moreno, de l'entrenador Perico, també amb novetats en la parcel·la de les baixes. Sabíem de sobres, Pau, que Miguelón Llambric, que el lateral dret de l'equip espanyolista, seria baixa, es va lesionar, ja ho dèiem en començar la setmana, provant un xut a Mallorca contra el Real Club Deportiu Mallorca. Però, clar, el que no sabíem és que haurà de passar pel quiròfan directament.
Sí, avui s'ha anunciat, doncs, això, que haurà de passar pel quiròfan per operar-se d'aquesta lesió muscular a la cama esquerra, que l'havia de tenir de baixa un mes, era baixa confirmada ja pel partit contra el Centre d'Esports, però complicacions en aquest sentit per Vicente Moreno. Avui Antoni Hidalgo, de fet, ja ha donat per fet, ho dèiem abans, que jugarà Òscar Gil a la banda dreta, que és el seu recanvi natural en aquest lateral dret.
Segurament sigui la posició de camp de l'Espanyol que més ha anat ballant, no? O que més repartit ha quedat el repartiment de minuts entre el teòric titular i el teòric suplent, Miguelón Llambric i Òscar Gil, dues de les peces que s'han incorporat per aquesta temporada en l'any del retorn, malaurat per l'Espanyol a segona divisió. Dit això, escoltem a Vicente Moreno, Pau, sobretot en la part més centrada del Centre d'Esports, que l'ha deixat pels núvols, avui.
Sí, 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 l'ha deixat pels núvols amb aquesta ratxa de 9 jornades consecutives sense perdre. Ha dit que no és casualitat, que és un equip que està fent les coses molt bé, penalitzat, això sí, la classificació per l'inici, i amb jugadors que coneix molt bé, com per exemple Stoichkov, de l'època en la qual el tècnic va dirigir el Mallorca.
A dia d'avui està fent les coses molt bé, que és un equip que competeix, que sempre està en possibilitat de guanyar els partits. I en quant al tema de la classificació, evidentment, és una opinió, igual pot ser que estigui jo equivocat o no, però és una opinió. Al final, jo crec que es pesa un poc l'inici de temporada on, de forma injusta o injusta, encadenaren una sèrie de derrotes que tal volta, pues, a res que haver sumat ahir, pues, podrien estar més amunt en classificació. A mi em pareix un molt bon equip que fa moltíssimes coses amb bons jugadors. Alguns d'ells inclús els he tingut, com Stoichkov. Te puc garantir que, en el cas, per exemple, de Stoichkov, estem parlant també d'un jugador de nivell de primera divisió.
Doncs l'accent al de Lata, evidentment no és català, és valencià.
De Massanassa.
Sí, sí, l'ex del Mallorca, ara a la banqueta espanyolista. I, clar, li feia jo ahir una reflexió al Xavi Palau de, després d'aquest pic que ha tingut l'Espanyol en un moment gairebé crític, de dir, com perdem a Mallorca, ens quedem a 8 del líder i a sobre ens passarà l'Almeria, ens quedarem en posició de play-off i això hi haurà aquí un xup-xup de dubtes, que a veure com ens en sortim. D'aquí han passat en la setmana perfecta a guanyar a Mallorca, el gol d'Omerugo del Leganés a última hora, en polèmica, si ho vols així, pel gol anul·lat abans a l'Almeria, etc., que fa que el conjunt indàlic continuï per darrere la classificació i, per tant, l'Espanyol, d'estar despenjat, ha passat en qüestió d'uns dies a continuar segon a només 2 punts del primer i, per tant, afronta amb més garanties el tram final de Lliga. Sí. La reflexió que jo feia era, a veure si ara aixequen una mica el peu, no? De dir, m'he relaxat perquè he tingut el pic i l'he superat, o sigui, he creuat el Tourmalet millor de cames del que jo m'esperava. A veure si ara amb la baixada els enganxem per sorpresa.
No sé jo, perquè la situació tampoc és que hagi variat massa. Sí que és cert que podria haver estat crítica, perquè en qüestió de detalls, ho dèiem abans, no? Si hagués perdut el partit a Son Moix, ara estaria a 8 punts del Mallorca. Si el Leganés no hagués marcat en el minut 95 contra l'Almeria, o si hagués valgut en aquest cas el gol d'Omar Sadik, estaríem fora de les posicions d'ascens directe. Al final és un equip que està fet i construït per pujar directament, sense play-off ni nassos. L'Espanyol ha de tornar a la primera, a primera divisió. I se li ha preguntat molt també a Vicente Moreno, doncs, per la preparació d'aquest partit. Si aquest punt de relaxació que comentaves, Adri...
Fins i tot per perfil de rival, que el Sabadell és un nou vingut a la Lliga i que l'any passat hi havia dues divisions de pel mig, no? Estava una primera i l'altra segona B.
Doncs al final Vicente Moreno ha dit que no canvia com afronten el partit pel fet d'haver guanyat ara fa una setmana a Palma de Mallorca.
Per haver guanyat o no, no. Si canvia, que ara mateix el més important que tenim és el del Sabadell, el que li donem màxima importància. Lo anterior fet val per a poc, ara mateixa. El que també tindré la possibilitat és demà de jugar contra un bon equip, com esteu dient vosaltres, que ve amb molt bons números, que no es va dificultar. I tenim una possibilitat de poder competir, de poder sumar, i volem aprofitar-la, no? Aquesta possibilitat sabem que va ser molt complicat.
M'han cridat l'atenció, perquè, Adrià, les paraules de Vicente Moreno, l'hem escoltat abans, també ara, parlant de la dificultat del partit. És conscient de, doncs això, que el Sabadell és un rival complicat. Ho ha dit en més d'una ocasió, Vicente Moreno. Per tant, allò d'etiqueta de partit trampa, ni això, perquè sap que el Sabadell fa les coses molt bé.
Partido trampa. No, nosotros no, es que no, yo creo que somos muy conscientes del rival que tenemos enfrente, de los números que trae, del rendimiento que viene dando, con lo cual no hay ninguna sorpresa en cuanto a lo que vamos a tener mañana, la dificultad es máxima, así que no, somos muy conscientes dentro de la dificultad del partido de mañana, de la importancia del partido de mañana y se la damos y hemos empleado la semana aprovechando el tiempo para estar bien preparados para el partido de mañana, con lo cual no hay ninguna sorpresa ni ninguna trampa.
Doncs no hi ha trampa que valgui, diu Vicente Moreno, que a sobre deia, d'una banda, la dificultat que pot plantejar el Sabadell, de l'altra, la importància, perquè recordem que hi ha un Almeria-Mallorca. Per tant, és un tercer contra primer que, si l'Espanyol està viu, tant de bo que no, pot beneficiar-se'n perquè un dels dos o els dos poden deixar-se punts.
És que millor la setmana no podria haver anat, pràcticament pel conjunt perico, perquè s'ha salvat d'una situació compromesa i a sobre s'ha vist beneficiat en aquest cas i es veurà beneficiat del duel directe que hi haurà en aquest cas a los Juegos Mediterráneos. Diria que l'Almeria, a més, té alguna baixa important. Juraria que era José Corpas, que va veure la groga, en aquest cas, a Butarque i no jugarà aquest partit contra el Mallorca. Per tant, no sé si dir que, en certa manera, amb tot plegat, Adri, s'han tret un pes de sobre, o si més no, tenen una mica menys de pressió que ara fa qüestió de 8 dies, no? Que segurament el partit de Mallorca sí que era una final per ells. Doncs se li ha preguntat a Vicente Moreno per si es nota la pressió més a dalt o a baix, en aquest cas per la situació del centre d'esports Sabadell. Diu que un cop es posa la pilota en marxa, un cop xiula l'àrbitre, això un futbolista, un entrenador se n'oblida.
Todo se puede ver desde un prisma o desde otro, desde la parte de un equipo o del otro, o puedes ver la presión que tienes tú o la que tiene el rival, o la que tiene el rival o la que tienes tú, ¿no? Entonces todo es muy, muy abierto. Nosotros nos enfrentemos a quien nos enfrentemos, siempre afrontamos los partidos de la misma manera, con la intención de ganar, de intentar ser mejor. No miramos la clasificación a la hora de jugar contra un rival. Puntualmente puede aparecer en un partido o no, pues dependiendo de todas esas circunstancias que estás comentando, ¿no? Clasificatorias y tal. Pero es algo que ya de forma puntual, pues si lo vas viendo en el terreno de juego, pues puedes tomar decisiones.
Doncs després, un cop arrenca el partit, depenent de com vagi la cosa, ja comença a pesar una mica més la situació de l'un o de l'altre i les angoixes per no poder deixar-te punts perquè estàs a la part alta o a la inversa, haver de sumar perquè tens l'aigua al coll. Tens pressa, Pau?
Cap ni una.
Doncs, si vols, anem a repassar les estadístiques d'aquest partit. La veritat és que és d'aquells dies que fa una mica de bola, perquè ets conscient, per exemple, de quant de temps fa que el Sabadell no guanya un partit de Lliga al camp de l'Espanyol, no?
Mira, et diria que fins i tot... jo diria que mi àvia no havia nascut.
Home.
Fixa't. I mi àvia jove,
Sí, sí, però... ha de ser jove.
Ha de ser jove, perquè... Sí, però per allà, per aquella dècada.
Té més de 70 anys?
Sí.
Té més de 75?
Sí.
Doncs llavors sí que havia
llavors
nascut.
Sí, però per poquet, era una nena petita.
S'ha tirat a la piscina avui i era un tema familiar i no del Sabadell. Vaja, sortim de dubtes amb la veu de la Núria García, les estadístiques de precedents, però també de l'àrbitre i de moltes altres curiositats en la prèvia d'aquest Espanyol-Sabadell.
L'Espanyol és segon amb 49 punts pels 26 del Sabadell, que és 18è. Les dinàmiques, però, han estat clarament inverses en el que portem de temporada. L'actual diferència entre tots dos és de 23 punts. Si fem un exercici traient les primeres 7 jornades, l'Espanyol hauria sumat només 8 punts més que el Sabadell. Els pericos han anat de més a menys, mentre que els arlequinats han anat redreçant el rumb a mesura que avançava la Lliga.
L'estadi.
L'RCD Stadium, també conegut com Cornellà al Prat, com dèiem ahir, el camp més gran i prestigiós de la categoria. Serà el primer cop que el Sabadell hi jugui allà. L'anterior vegada contra el primer equip espanyolista va ser a Sarrià.
les xifres del partit.
Si ens centrem en el bagatge ofensiu, la xifra de rematades a porteria evidencia per què el Sabadell està lluitant a la part baixa i l'Espanyol a l'alta. Només el Mallorca xuta més vegades que l'equip de Vicente Moreno, que ho ha fet 102 cops en el que portem de Lliga. Són 30 xuts a porteria més que el Sabadell, que n'ha fet 72. Tan sols Albacete, Logroñés, Castellón i Màlaga ho han provat menys.
L'estrella rival.
Tots amb un límit salarial 10 vegades superior al del Sabadell, faria lleig destacar només un nom en una plantilla que podria competir perfectament a primera. Només un futbolista perico ja dobla les xifres de tot l'equip sabadellenc. Podríem esmentar la veterania sota els pals de Diego López, la solidesa defensiva de Cabrera, la capitania de David López o els desllorigadors Adrien Barbà i Sergi Darder. A ningú se li escapa, però, qui és l'autèntic com a gol perico? RDT, Raúl de Tomàs, autor de 14 gols en el que portem de temporada.
La curiositat.
Si demà marca el Sabadell, serà el primer gol arlequinat al camp de l'Espanyol en un partit de segona divisió. En les dues visites prèvies, aleshores a Sarrià, 1-0 l'any 1963 i 3-0 el 1989.
Els precedents.
A segona divisió, 5 precedents comptant el de la primera volta. Un triomf arlequinat, un empat i 3 derrotes. 3 gols del Sabadell i el doble 6 de l'Espanyol. En total, entre primera, segona i copa, 9 victòries sabadellenques, 9 empats i 17 triomfs pericos.
L'estadística.
Han passat 26.429 dies, o dit d'una altra manera, 72 anys, 4 mesos i 8 dies de l'última victòria del Sabadell en partit de Lliga al camp de l'Espanyol. Va ser el 12 d'octubre del 48, Espanyol 2, Sabadell 3. És curiós perquè en aquella època va ser gairebé un clàssic. En 3 visites consecutives dels arlequinats a Can Perico, en partit de primera divisió, la victòria va venir cap a la capital del Vallès. 1-3 l'any 44, 1-2 el 47 i aquest 2-3 l'any 48.
Una mica d'història.
No hi ha dubte que per història l'Espanyol és el segon equip de Catalunya. Ara bé, el millor moment del Sabadell va coincidir amb un dels pitjors de l'entitat blanquiblava. El 1969, mentre el centre d'esports acabava quarta primera, només superat per Madrid, Les Palmes i Barcelona, l'Espanyol era penúltim i perdia la categoria. És a dir, que l'any 1969-1970, mentre els pericos jugaven a segona divisió, el Sabadell ho feia a Europa.
L'àrbitre.
Un dels més veterans, el logroñés Daniel Ocón Arraiz, de 40 anys. És la seva desena temporada segona, amb un parèntesi d'un any, la 2016-2017, a primera. Només Arcediano Monestillo ha arbitrat més partits que ell en tota la història de segona. Té 10 precedents amb el Sabadell, 3 victòries, 4 empats i 3 derrotes. Fins l'últim partit, el centre d'esports no havia marcat mai fora de casa amb ell. Això sí, l'últim cop, 2-2 a Almeria, amb el famós lliure indirecte a última hora. A l'Espanyol l'ha xiulat 3 vegades, un triomf perico i 2 derrotes, totes amb només un gol. L'únic precedent a casa, 0-1 del València Cornellà al Prat. En els últims 5 anys porta una mitjana inferior a les 5 grogues per partit. Per cert, el seu germà Diego, ja retirat, també va xiular en el seu cas 9 anys a segona B.
El llibre de registre de l'hotel.
La nissaga Ocón Arraiz, Dani, l'àrbitre que xiula demà al partit de Logroño, amb 10 precedents amb el Sabadell. Diego, que no sé si te'n recordes, ha plogut molt del tema 1-2 contra el Barça B fa anys i panys, però de l'any de l'ascens hi ha dos partits que segur que recordes. Un 4-0 al Denia de Nino Lema,
sí.
Va marcar, per exemple, recordo un gol picadeta d'Àlex Ruiz des de banda esquerra, i un 1-2 derrota a la Nova Creu Alta contra l'Alcoyano el dia del passadís.
Correcte.
O sigui, el dia que el Sabadell per primer cop és campió de Lliga i es deixa anar, ja.
Que ja no jugava... Era a 3 jornades pel final,
sí,
diria que era.
Sí,
no?
Sí, quedava encara anar a Dénia, precisament, i rebre el Sant Bullà després. Si tingués la mateixa memòria per altres coses que pel calendari de Lliga de fa uns anys, mare meva. Estadístiques i més estadístiques. Per exemple, 30 xuts a porteria més de l'Espanyol que el Sabadell en el que portem de temporada, etc, etc. Avui volia rematar tot això amb calés, perquè hem dit moltes vegades que té 10 vegades més sostre salarial l'Espanyol que el Sabadell, que un jugador com RDT pot doblar tota la plantilla del Sabadell, però avui has volgut veure, tirada a hemeroteca, quants calés han mogut els jugadors d'una plantilla i l'altra, no? Vaja, no, que... no ells, sinó les operacions,
sí, 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 els traspassos,
per compra-venda, sí, d'aquests jugadors.
Quan han pagat els clubs per traspassos en les carreres, en la carrera dels jugadors de l'Espanyol, la diferència és abismal, eh? Fa fredar.
Com quan?
Com que s'han mogut aproximadament milió amunt, milió avall, eh? Uns 160 milions d'euros pels jugadors de l'Espanyol en la seva carrera, que un pot pensar, home, tampoc estan, però...
Ja, recordo RDT, Benfica, el propi Espanyol va pagar per ell.
RDT és el número de la llista, 45 milions d'euros.
L'Espanyol ha pagat per Cabrera i ha pagat per Adrián Barba.
I per Calero.
I per Calero, correcte.
També en el seu dia, no? Sí, veritat, sí, el reguitzell és llarg.
Diego López ha estat al Madrid, al Villarreal, al Milan, o sigui que ha fet carrera, també.
De l'11 inicial, de l'11 tipus, pràcticament tots. De fet, el segon de la llista és Sergi Darder,
a l'Olímpic de Lió, etcètera, clar, clar.
I després va tornar
Màlaga
a casa. I el tercer és un dels nouvinguts, l'Andri Nani Di Matà, en aquest cas, pel qual en el seu dia el Wolfsburg a Alemanya va pagar 17 milions d'euros.
No està malament, té 23 anys.
Sí, sí, fa no gaire. Després va acabar l'Anderlecht i ara està cedit a l'Espanyol, però és el tercer en aquest rànquing, però hi ha molts jugadors que estan allò vora els 10 milions d'euros, tu ho has dit, els Calero, Cabrera, i ara tinc la llista allò a la redacció. Demà, si et sembla, la repassem al Sabadell en joc. Però...
Sí, la xifra seria els jugadors de l'actual plantilla de l'Espanyol en traspassos han mogut entre clubs 160 milions d'euros.
Correcte.
I el Sabadell?
Sabadell.
No riguis, és una pregunta que...
Les engrunes i poc més. Mira, un dels últims han d'arribar, Álvaro Vázquez.
Ex-Perico. Sí, que de retruc també.
Sí, 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 sí. Si comptessin les sortides, llavors sí que ja la cosa se'ns dispara. 5 milions d'euros ha mogut. Uh-huh. Recordem que ha estat el Getafe, el Swansea, per tant ha mogut també una quantitat mínima de diners
comparada amb l'altre. Sí, sí, sí.
I Stoikov, que això eren 250.000 euros, diria, del Mallorca a la Balona en el seu dia. La resta, ni un euro. Tots jugadors lliures, cedits... Bé, aquesta és la
segona vena i altres passos, i al final això es nota. Doncs 155 milions de diferència entre el que ha mogut al llarg de la seva carrera la plantilla, els jugadors del Real Club Deportiu Espanyol, i els pocs calerons que han generat en traspassos, en aquest concepte, els futbolistes arlequinats. Demà a les 4, aquest Espanyol Sabadell, amb el Pau Vitori, amb el Sergi Garcés, amb Servidor i amb tot el que succeeix a l'RCD Stadium, aquí al Sabadell en joc, des de 3:45 de la tarda. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I encara relacionat amb el centre d'esports, el seu juvenil A té una autèntica final. Demà a Olímpia, només 3 jornades per cloure la primera fase de divisió d'honor, l'equip de Miquel Lladó pot fer un pas de gegant per acabar entre els 5 primers si guanya l'Estàdium Casablanca. El Sabadell és quart ara mateix, amb 20 punts, un marge d'un punt respecte al Huesca i de 2 sobre un tren de 4 equips que tanquen precisament els saragossans, el rival de demà, però encara recordem, el Sabadell juvenil té pendent el partit contra el Nàstic de Tarragona, ajornat en el seu dia per coronavirus. Entre tant ajornament, l'inici del 2021 del juvenil arlequinat ha estat irregular, amb 5 punts de 15 possibles, però el tècnic Miquel Lladó llença aquest missatge de confiança.
La manera en com aquest equip va fins al final, la sort estarà una mica a la nostra banda, Casablanca. Tornarem a sortir molt ficats i no tinc cap dubte que Casablanca sí que ens sumarem 3 per fer un cop sobre la taula.
De la seva banda, un dels homes amb més olfacte golejador de l'equip, Albert Ramis Luque, s'ha mostrat ambiciós a l'hora de marcar-se una fita en aquests 3 partits que queden de la primera fase més la jornada.
Ens veiem molt bé, estem treballant molt, els partits guanyats estan arribant, però hem de seguir, queden 4 partits i hem d'aconseguir els 12 punts.
Per tant, 12 de 12 és el que vol fer l'Albert Luque, l'autor de la diana de la setmana passada contra el Javac Terrassa, que també ha lluat la tasca defensiva del proper rival, l'Estàdium Casablanca Aragonès. Per l'atacant vallesà, l'objectiu de demà passarà, sobretot, per marcar ràpid i encarrilar així la victòria.
És un equip que es defensa molt bé, que és molt difícil fer-li un gol i hem de sortir a morir per ficar un gol aviat i que sigui tot més fàcil.
A les 4 de la tarda, per tant, mateix horari, arrenca demà a Olímpia aquest partit entre el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell i l'Estàdium Casablanca a la mateixa hora que l'Espanyol Sabadell a Cornellà al Prat.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Que aburro de cap!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 26a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dissabte, a partir de 3:45 de la tarda i en directe des de l'RCD Stadium, Reial Club Deportiu Espanyol, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Electro is the rhythm,
Michael and James, they can't get no better out on the floor. 3 minutets i mig, arribem a 3:45 de la tarda. Derbi d'urgències, el que viurem a la primera masculina d'handbol. Creu Alta, Sabadell i Oar Gràcies tornen a veure demà les cares a Cal Balsac, amb la permanència com a únic objectiu en ment de tots dos. Ara mateix, de fet, són els dos equips que delimiten aquesta salvació, tot i que la situació dels verdiblancs és possiblement molt més còmoda, és relativament tranquil·la, amb un coixí de 5 punts respecte als creualtencs. Això sí, els verdiblancs han perdut els últims 3 partits, i a més, per 6, 8 i 10 gols de diferència. Per tant, contundents derrotes, les que acumula l'Oar abans d'aquest derbi. El Sabadell, per la seva part, té ara una escletxa de 2 punts amb el descens, gràcies a l'empat del cap de setmana passat, que l'ha distanciat un puntet més respecte a l'handbol Banyoles. De fet, 3 dels 6 punts que han aconseguit fins ara en tota la temporada els de Sergi Cifré han arribat en les darreres 3 jornades. Demà a les 7 començarà el derbi a Cal Balsac, i en les hores prèvies al partit, sobre el mateix parquet on es jugarà l'enfrontament, el Sergi Parc ha organitzat aquesta trobada amb els dos entrenadors.
Aquest cap de setmana tindrem uns quants derbis aquí a la ciutat. De fet, d'entrada, el Centre d'Esport Sabadell, per exemple, té derbi, en aquest cas català, visitant el Real Club Deportiu Espanyol. A la tercera de futbol sala tenim un Amics del Pou Grups a Raon al Pavelló del Nord. I en handbol, Primera Nacional, partidàs entre el Creu Alta, Sabadell handbol i l'Oar Gràcia. Saludem primer qui actuarà d'anfitrió en aquest cas, l'entrenador del Creu Alta Sabadell, el Sergi Cifré. Com estem, Sergi? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també tenim aquí el Gerard Gomis, el tècnic de l'Oar Gràcia. Gerard, com estem? Bona tarda.
Molt bona tarda.
No sé si estareu d'acord amb mi que podríem tillar una mica aquest derbi de derbi d'urgències. Comencem per tu, Gerard, si et sembla, perquè l'Oar Gràcia és veritat que té una situació, almenys respecte al descens, més còmoda que el Creu Alta Sabadell, evidentment, però, clar, la ratxa, aquests dubtes, per exemple, l'última derrota contra la Roca de 10 gols, no sé si l'equip el veus amb urgències de trobar una bona dinàmica.
Sempre que no es puntua hi ha urgències, això està clar, si el derbi contra Terrassa ens va donar un plus i el vam tirar endavant, i després sembla que ens ha anat faltant alguna història motivacional, jo crec que no n'hi ha cap de millor que portar les jornades que portem sense puntuar una altra vegada, i el fet de que sigui a Cal Balsac i contra el Creu Alta.
Un Creu Alta Sabadell que és veritat que va més necessitat de punts, però també que està mostrant millors sensacions, no?, que al principi de Lliga, Sergi. Això et pregunto per aquesta situació de la classificació del teu equip. Al final esteu amb aquest marge de 2 punts sobre el Banyoles, una jornada menys. Per tant, aquests 2 punts que els necessiteu sí o sí, també.
Sí, no, són importantíssims. Jo crec que també
estem una miqueta diferents de lo que era la primera volta. La primera volta hem pagat la novetada de la nova categoria, l'adaptació a la categoria i tot això, i aquesta segona volta espero que els resultats ens acompanyin més. Vull dir, venint de Granollers, que la primera volta ens va guanyar de 10, Sant Joan d'Espí també, i hem donat la cara en els dos partits, esperem seguir igual.
Gerard, ens hauríem de prendre aquest avís seriosament, no?
Seriosament ens hem de prendre sense que hi hagi avís i tot. Està clar que la dinàmica que porten és diferent a la nostra i que són un equip totalment diferent des de la recuperació de l'Ascensio i del Martí cap allà a la jornada 5-6-7, i ja ben consolidats a la categoria. Està clar que són capaços de poder competir contra tothom.
De fet, Gerard, ells en el partit de la primera volta al carrer Bocaccio, recordem que al final us veu acabar imposant de 3 gols, veu arribar a marxar de 8 gols. Per tant, hi havia moments que semblava això, que l'Obar Gràcia tenia el partit sentenciat amb una distància molt còmoda, però ells van tirar d'orgull, el Creu Alta va retallar res, a un parell de gols, un ensurt que us van donar, això sí, anàveu avisats, però com deia el Sergi, potser a primera volta ells això, encara s'estaven assentant a la categoria. En aquest partit... Esperes un guió prou diferent de com va anar de la primera volta?
Sí. Evidentment. Sí que el partit a casa no el vam saber rematar de cap manera. De fet, van arribar a tenir pilota per ficar-se un. I està clar que nosaltres també hem d'aprendre dels errors. I així com ells s'han anat adaptant a la categoria, nosaltres també ens hem anat adaptant a certes circumstàncies que hem hagut d'anar aprenent. I esperem poder començar a puntuar i que sigui aquí a Can Balsac.
Sergi, i a més segur que vosaltres també teniu en el record aquest duel de la primera volta, que us heu quedat una mica amb la mel als llavis, no? Allò de dir, ostres, ens hem quedat a tocar de remuntar, o almenys poder empatar aquell partit, que hagués estat una proesa realment. Imagino que els nois això tenen moltíssimes ganes de poder derrotar un equip d'aquí Sabadell en una categoria nacional, no?
Home, tenen moltes ganes d'aquest partit, ja les teníem allà, i aquí encara més. El que sí que és cert és que almenys lluitem fins al final. Vull dir, el que comentaves del partit a casa seva, partim de 8 i vam intentar lluitar fins al final, i al final quasi sona la flauta, tot i que era molt difícil, i el reflex a lo millor també és el partit aquest de Sant Joan d'Espí aquesta setmana passada, que anàvem menys 3 a falta de 2 minuts i vam intentar fer tot el possible. Això passa una vegada de cada 20 partits, però si no ho intentes no aconsegueixes cap. O sigui que en aquest sentit content que es lluiti sempre fins al final.
Mira, Sergi, ja que fa referència a aquest partit, et recullo el testimoni el de la setmana passada contra el Sant Joan d'Espí, que recordem que el Creu Alta Sabadell el tenia pràcticament perdut i va acabar empatant amb un gol des de la pena màxima d'Isidre Campanyà, res, a pocs segons de que sonés la botzina. Com dius, va ser un final increïble, però realment un cop ja tens el penal, tens aquesta opció de dir, és que tens el punt pràcticament assegurat si transformes el penal, evidentment. Si no l'haguéssiu transformat, fins a quin punt creus que us hauria afectat de cara a aquest derbi?
Home, seria diferent, però al final sempre que hi ha partits igualats, de més un, empat i tot això, diguéssim, la mirada es fa al que es falla l'últim llançament, però realment portàvem 4 anteriors fallats, que si s'haguessin marcat segueix, potser haguéssim arribat diferent al final. Llavors, centrar-ho tot amb l'últim llançament també és injust realment perquè pel que pren la responsabilitat de llançar aquell llançament, però bueno, sí que hagués sigut diferent i evidentment una cosa és que ho intentis i no ho aconsegueixis i bueno, no et dona cap recompensa, però si ho aconsegueixes sí que la recompensa i l'estat anímic és millor.
Està clar. Gerard, en el vostre cas veniu d'una dura derrota, diria jo, un partit que realment no va sortir res pràcticament, no? 21-31 davant la Roca, derrota de 10 gols, que al final és la tercera seguida i fèiem una mica de comptes, la desena en 12 jornades i a més de les dues victòries, doncs una és amb el famós episodi del Palau Tordera, amb els dos punts que finalment s'us van donar, etcètera, etcètera. Evidentment et pregunto, clar, com estan els nois després d'aquesta derrota contra la Roca i per aquesta ratxa, no? Que sembla que no acaba de trencar-se del tot, més enllà de la victòria que feies esment abans en el derbi contra el Terrassa.
La veritat és que sí que és cert que la moral pot estar tocada, però és complicat, no? Jo vull pensar, pel que jo veig dia a dia, pel que veig als entrenos, que al final som un llop amb gana. Tenim gana i com més temps estiguem sense menjar, més gana tindrem. I vull tenir la sensació, i crec que estic pràcticament convençut, que en el moment en què puguem fer l'últim clic emocional i menjar, menjarem molt més.
Gerard, vaig acabant. Estic convençut que la confiança en el vestidor és que guanyareu el partit, però no sé quin pronòstic fas, no et pregunto pel partit, perquè evidentment estic segur que això, que esteu convençuts que guanyareu vosaltres, sinó pel que fa al Creuelta Sabadell, com creus que acabaran la Lliga ells?
Jo, pel que he pogut veure en quant a dinàmiques, en quant a equips i pels anys que fa que estem a la categoria, estic pràcticament convençut de que s'acabaran salvant a falta de 4 o 5 jornades, perquè tinc la sensació que hi ha... que a Banyoles, la dinàmica que porten Banyoles o Santa Maria Pau Torrera els està costant més puntuar, i pels últims partits que he anat veient, doncs la veritat és que veig a Creu Alta amb condicions de poder barallar punts amb qualsevol equip de la taula, i més ara que està a punt de començar aquella típica fase en la que, com ja està tot el peix venut, hi ha molts equips que comencen a despenjar-se una mica, i aquells que realment van al 1000% són capaços de guanyar equips de dalt de tot.
Sergi, ho signem, no?
I tant, i tant.
Sergi, tu amb ells on els situaries a final de Lliga? On creus que acabarà l'Oar Gràcia?
Home, jo crec que acabaran més a punt del que estan ara. Van començar la Lliga molt bé, amb unes molt bones victòries en percentatge. Jo crec que també últimament les lesions no els han acompanyat pel que puc veure els últims partits, que els hi falta gent important. No sé si els recuperaran contra nosaltres, però la que recuperen aquesta gent suposo que tiraran amunt, però aquesta setmana encara no.
Nosaltres els que us desitgem és que pugueu acabar el més amunt possible la classificació final de temporada, i de cara a aquest derbi que es produirà demà, doncs simplement desitjar-vos molta sort a tots dos i que guanyin millor. Gerard Gomis, tècnic de la Barra Gràcia, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Sergi, el mateix, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Demà el derbi d'handbol i, a més, en waterpolo queden tot just 8 dies pel doble compromís europeu que tindran a Can Llong els dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell, però abans tindrem un bon aperitiu a la divisió d'honor. El femení, per exemple, tancar demà la primera fase a la piscina del Mediterrani, on només li val una victòria per acabar en primera posició del seu grup. Les de David Palma comencen a tenir la vista posada ja en l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos del Pireu. Per aquest motiu, la boia Maica García assegura que aquest segon partit contra el Medi arriba en un millor moment que no pas el de l'empat a 8 de la primera volta a Can Llong.
Això, per agafar sensacions més que res, perquè el partit del Medi... crec que l'haurem de guanyar, perquè la primera volta vam empatar aquí, no va ser el nostre millor partit, no està en les millors condicions tampoc, i crec que estem molt més entrenades, hi ha moltes més actitud, diguem, no?, per guanyar aquest partit, i encara la següent setmana això als quarts de finals d'Europa.
Bon aperitiu, com dèiem, la cita serà demà a les 12 a la piscina Josep Vallès del barri de Sants de Barcelona. 3 quarts d'hora més tard serà el torn del masculí, que engega la segona fase de la Lliga rebent a Can Llong al CNB, el Club Natació Barcelona. Amb els punts ja arrossegats, els de Quim Colet surten en quarta posició, l'última que dona accés a les semifinals del play-off a 3 punts del mateix CNB i del Terrassa, i a 6 de l'Atlètic Barceloneta, amb 6 de marge, això sí, si mirem cap enrere respecte al Mediterrani i al Sant Andreu. Recordem que els seus principals rivals s'han de veure encara les cares amb l'equip mariner en aquesta segona fase, el totpoderós Atlètic Barceloneta, mentre l'Astralpool, a banda del CNB, ho ha de fer amb els agarencs i el Medi, amb qui també s'enfrontaran, recordem, als 8ens de final de l'Eurocup. Això sí, el tràngol de jugar contra el gran favorit ja ho han fet a la primera fase de la Lliga.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I als últims minuts del programa els dediquem al futbol sala, perquè aquest cap de setmana tornen les lligues catalanes de futbol sala, que donen accés a competicions estatals. Són les primeres en fer-ho des de les noves restriccions. És el cas de la divisió d'honor catalana femenina, on el futbol sala Sabadell femení rep demà a les 4 a Cal Balsac el Vallirana. Són 2 dels 4 que van començar la lliga guanyant els 2 primers partits, tot i que soni molt estrany, a principis d'octubre, fa més de 4 mesos, quan es van jugar aquestes 2 jornades abans d'interrompre's la Lliga. Anem a saber com reprenen la competició les arlequinades. Xavi Muñoz, entrenador, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Agafeu el fil allà on l'havíeu deixat a l'octubre.
Sí, després de guanyar 2 partits, de fer unes vacances de 4 mesos, ja retornem-hi.
Vam parlar fa un parell de setmanes. Com han estat aquests últims entrenaments previs a la represa? Ja deies que necessitaves més temps, que tot ha estat una mica picat i sense massa temps per poder preparar com tocaria una represa de competició com aquesta. Heu recuperat una certa normalitat per això?
Sí, les últimes dues setmanes hem recuperat la normalitat, hem entrenat amb totes les jugadores i, home, a diferència dels últims dos mesos que entre que no teníem jugadores i estàvem entrenant a pista descoberta, doncs mira, diguem-li que hem tornat a la normalitat, però dues setmanes, sense fer amistosos, quatre sessions.
Al final dona temps pel que dona, ja està. Podríem dir que la tornada és un plat fort contra un rival directe o no?
Sí, sí, nosaltres tenim una tornada que, per dir-ho manera, a tope, perquè juguem contra Vallirana, Morell, després descansem, perquè Montblanc s'ha retirat, després 7-10 fora i glòries a casa. O sigui, dels quatre que estem a dalt, juguem contra els tres de sota nostra.
Déu-n'hi-do, no? Això no sé si serà un peatge. Clar, aquí el tema és que entre les restriccions, la llarga aturada, etc., serà una incògnita per tothom, no? Perquè no només el futbol sala Sabadell femení ha estat aturat, la resta de rivals també. Per tant, sobre el paper, és un autèntic turmalet, però vés a saber què passa, no?
Sí, sí. Bueno, clar, dic turmalet pels punts que tenen els equips de darrere. Serà un turmalet per ells, també, perquè no estem preparats. És el que vaig dir, de respecte a com vam començar la categoria, teníem un nivell, vam guanyar dos partits, molt bé. Ara hem tingut pèrdues de jugadores, el turmalet o la tornada de la competició generarà moltes lesions, i a veure qui sobresurt d'aquesta situació tan estranya. O sigui, el que teníem al principi de començar la Lliga no és el mateix que ve ara.
Per tant, objectiu sobreviure, podríem dir, i traient això, si ens centrem en la part esportiva, si toquem ferro, les lesions us respecten, etc., quina fita us marqueu de cara a aquesta temporada tan estranya?
La mateixa que al principi de la Lliga, quedar primers. Aquest és l'objectiu. Després, ens havíem previst, a la mitja temporada veurem si podem arribar o no. No hi ha mitja temporada. Tenim dos partits. Hi ha gent que en té zero. Ens queden 13 partits. No, a tope. Intentar quedar primers i el que passi. I torno a dir que és tan atípic que per molts objectius que ens haguem marcat fas un mes dolent contra partits perdes i se t'acaba la lliga.
Sí, sí, el marge és realment minúscul. Acabo preguntant-te pel partit de demà, com l'espera? Suposo que sent el primer sense molt de ritme, però per contra, clar, sent el Vallirana el rival, potser el que no tindries per un tema físic el contrarrestes per qualitat dels dos contrincants, no?
Sí, vam jugar de la pretemporada contra elles, vam guanyar 2-1, partit molt ajustat, serà un partit igual, molt ajustat. Aquí la part física, nosaltres anirem amb... Em falta una jugadora, una que hem perdut, però per dir-ho manera tenim una partida llarga. Serà veure com estem físicament els dos equips, perquè ells també tenen plantilla llarga. Molt igualats tècnicament, físicament molt igualats, però a veure quina preparació han fet elles durant aquest temps que he dit de vacances. No sé com l'han preparat. Nosaltres l'hem preparat mínimament, amb falta de jugadores, però bueno, anant entrenant, ni que fos a pista descoberta. És tan incògnita que no puc preveure, no sé qui serà el Vallirana que vindrà.
Doncs estarem a l'espera de quin Vallirana ve i, sobretot, de quin futbol sala Sabadell femení tenim en aquesta represa de la Divisió d'Honor Catalana Femenina demà a les 4. Oi, Xavi, el partit?
Sí, a les 4. També el faran per la televisió de la Federació Catalana. Estem també molt contents per això, pel ressò que està tenint. I realment, i sincerament, tornar a competir és que és un luxe. Després d'estar tancats a casa, dona molta alegria. És potser difícil de comprendre però tu ets jugador, has sigut jugador i entrenador i saps què estic dient.
Sí, la veritat és que després d'estar tant de temps a casa hi ha aquest punt de ganes de competir que sempre hi ha. Xavi Muñoz, un plaer, tota la sort del món en aquests 13 partits que comentaves i tant de bo que a mesura que vagin avançant les jornades no hi hagin lesions i la cosa funcioni. Una abraçada.
I una abraçada, Adrià.
Amb el Xavi pràcticament hem arribat a les 3 de la tarda, al punt final del programa d'avui. Recordeu que demà tenim Sabadell en joc des de 3:45, per tant estarem també amb un ull posat a la pista del que succeeix a Calbalsac en aquest futbol sala Sabadell femení Vallirana. Una abraçada des del control de so del Sergi Cubero, que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.